Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit al Barcelona després de la desfeta de dimecres passat a Alemanya amb la derrota a la pista del Bamberg en un partit en el que els homes de Sito Alonso van arribar a guanyar per 26 punts de diferència. Doncs després d'aquell partit sembla que l'equip ha adreçat el rumb. Dic sembla perquè amb aquest equip mai saps el que pot succeir. El cert és que després de la derrota de la setmana passada el Barça ha estat capaç de sumar dues victòries consecutives i contra el mateix rival. El València Bàsquet, divendres, en partit d'Eurolliga, els blaugranes derrotaven el conjunt Che per 89 a 71. I ahir, també, al Palau, en partit de Lliga Endesa, els blaugranes s'imposaven per un ajustat 79 a 74. Un parell de victòries que haurien de portar una mica de tranquil·litat. Sito Alonso.
Estamos contentos por la reacción que el equipo ha tenido en... después del partido de Bros, con dos partidos seguidos ante un rival pues de la calidad de Valencia. Yo creo que hay que estar contentos por ellos cuando es el quinto partido en estos 10 días, que siempre cuesta mucho más a nivel físico realizar las cosas para los dos equipos, ¿no?
I a tot això no està de més recordar que només fa una setmana, només una, de la gran victòria del Barça a la pista del Madrid. És a dir, que aquesta temporada s'està movent a una velocitat de vertigen, una velocitat que no et deixa assaborir les victòries ni lamentar en excés les derrotes, perquè d'una setmana a una altra la situació pot ser totalment oposada. I això no para. Dijous, a les 9 de la nit, tenim un Barça l'ASA Maccabi corresponent a la novena jornada de la Eurolliga, la setmana de la primera finestra FIBA. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ja tenim aquí aquests duels de seleccions, partits classificatoris pel Mundial de la Xina 2019 i de retruc, partits que tenen la seva importància molta també pensant en els propers Jocs Olímpics. Uns compromisos als que els jugadors internacionals del Barça han renunciat, els jugadors espanyols com Pau Ribas, Claver i Oriola, que eren presents en la preselecció que donava a conèixer el seleccionador Sergio Escariolo, doncs finalment s'han alliberat d'anar amb la selecció en aquesta primera finestra FIBA. Veurem què passarà quan arribi la segona. I al igual que els espanyols, la resta de jugadors internacionals del Barça també han prioritzat la competició de clubs davant de la selecció, a excepció de Rodion Skurux, que sí marxarà amb la seva selecció, amb Letònia. El bo del cas és que el representant del jugador ha fet una piulada on agraeix al Barça que li hagi donat permís al jugador per marxar. Un tuit que no deixa en molt bon lloc el propi Barça. En tot cas, Pau Ribas, té molt clar que aquesta situació no ajuda gens als jugadors.
Ara mateix, doncs, que el jugador hagi de... tingui entre cometes, dues competicions al mateix dia, és, bueno, crec que incompatible, inconcebible, no? Perquè, bueno, crec que ja hi juguem suficients mesos per poder jugar tots els partits. Bueno, crec que és una cagada de bastanta gent. I bueno, jo crec que la majoria de jugadors voldran jugar amb els seus equips perquè, bueno, és amb la gent que entrenes cada dia, el que tens un objectiu, i després, doncs, bueno, no deixaràs tirat el teu equip en un partit important o dos partits importants, no? Jo crec que cadascú tindrà la seva idea, però bueno, nosaltres jo crec que el Barça és el que ha pensat, no? Nosaltres hem vingut aquí amb molta il·lusió a fer una bona temporada i no bueno, jo crec que tenim aquesta idea en el cap.
Rafa Jofresa, secretari general de la ABP, de l'Associació de Jugadors Professionals. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I finalment, els jugadors a Eurolliga han decidit seguir en els clubs.
Sí, vull dir, ells estan cadascú està en el seu dret de poder fer el que cregui convenient. Ara mateix el Pau també ho estava dient, és una cosa que hem parlat amb ells, i bueno, des del nostre punt de vista, doncs això és un tema que han de resoldre doncs en aquest cas les federacions i la pròpia Lliga. Ells són els que han posat els calendaris i ells han de ser els qui han de resoldre aquest desastre.
I qui rep tots els cops són els jugadors? O els que menys culpa tenen de tot plegat i els que estan entre l'espasa i la paret, no?
Exacte, sí, per això mateix, per això en el seu moment no els vam dir que fessin el que creguessin oportú. I que, bueno, que si volia fer-ho per escrit amb el seu club, amb cada club en particular, doncs que el club els hi signés i els hi digués, els hi donés l'ordre d'on havien de jugar. Vull dir, els jugadors estem disposats a jugar allà on faci falta, però vull dir, doncs que el club que et paga és el que d'alguna manera doncs té la responsabilitat sobre tu per dir-te on has d'anar.
Però imagino que la situació del jugador, Rafa, hagués estat encara pitjor si Sergio Scariolo finalment hagués convocat algun jugador d'Eurolliga per aquesta primera finestra, no?
Doncs sí, suposo que hagués sigut pitjor, però bueno, al final cadascú té la llibertat, diguéssim, per escollir el que cregui més convenient, i torno a repetir, vull dir, és que al final no s'hauria d'haver posat amb els jugadors en aquest problema, perquè és que els jugadors no han fet cap calendari, ningú ens va consultar al seu moment, ningú ens consulta, i aquí tothom va per lliure i no pensen en cap moment en el jugador. I quan dic no pensen, no només ho dic pel fet de la comissió dels calendaris, no, sinó perquè no s'està pensant en la salut dels jugadors. Els jugadors porten una sobrecàrrega molt important durant molts mesos, i a mi particularment em sembla molt bé que juguin molts partits, però el que sí que els jugadors hem de tenir és més descans doncs, a l'estiu o a la període que sigui, una miqueta doncs, ha semblat el que passa a la NBA, no? I que juguen doncs, 6 o 7 mesos o 8, molts partits, no paren, però després realment tenen 3 o 4 mesos per recuperar els seus cos, per recuperar-se de lesions, i des d'aquest punt de vista doncs, no és casualitat que a la NBA en general els jugadors bons doncs, tinguin una carrera molt més llarga.
Mm-hmm. La diferència, però, és que ja els jugadors tenen més pes i aquí són els clubs els que manen.
Bueno, el problema d'aquí és que els clubs, més que manin, és que en aquest sentit els clubs, com que juguen competicions diferents, doncs estem sotmesos, diguéssim, a pressions extres, no? Allà, doncs, a la NBA, doncs, hi ha una sèrie de clubs i un sindicat de jugadors, i diguéssim que en aquest sentit tot és molt més fàcil, no? A nivell d'aquí de la Lliga CB, doncs el sindicat, doncs diguéssim, actua en front dels clubs, diguéssim, però quan es barreja per aquí l'Eurolliga, que diguéssim que no és una competició, podríem dir, o millor dit, que és una competició privada, doncs aquí es barregen coses i es fa tot una miqueta més difícil, perquè els mateixos clubs que estan sota un paraigües federatiu aquí a Espanya, realment, quan competeixen a Europa, no estan sota aquest paraigües federatiu i, per tant, tot es complica més.
Des de l'ABP, què penseu d'aquestes finestres FIBA?
Bé, nosaltres el que pensem primer és en la salut del jugador i en que hauríem d'haver sigut consultats en un cas així perquè poguéssim doncs, dir la nostra opinió i intentar trobar solucions entre tots. Tot això ja es venia a veure ja fa molt de temps. Clar, lògicament les coses quan no es resolen i quan comencen malament, doncs arriba un moment que bueno, que els dos trens xoquen i això és el que ha passat. Quina és la nostra opinió? Doncs, a veure, des del meu punt de vista, crec que, i com deia el Pau, crec que hi ha moments durant tota la temporada per trobar espais, però lògicament el que s'ha de fer és parlar i no voler imposar. Per un cantó també, doncs la FIBA ja ho, diguéssim que aquest nou organigrama ja l'havia anunciat fa molts anys, i bé, l'Eurolliga doncs, no ha volgut, diguéssim, no ha volgut ser invadida, i bé, pel seu poder o pel que sigui, doncs ha volgut posar les dates els mateixos dies de partits de les finestres. De fet, han hagut intents d'intentar solucionar-ho, i era tan fàcil com adelantar dos dies les jornades d'un partit d'Eurolliga. No?
Mm-hmm. De fet, diu Jorge Garbajos, el president de la FEB, que està com decebut, no? Perquè en aquest conflicte no s'ha pogut arribar a cap acord, a cap entesa entre la FIBA i l'Eurolliga. Clar, jo em pregunto, i potser és una pregunta que tampoc tens la resposta, però la deixo en l'aire, no? Tan difícil és assegurar, juntar-se i arribar a un consens, a un acord entre les dues parts? Tan difícil és?
Doncs, a veure, sembla ser que sí, no? Perquè si no han lograt doncs modificar res... I en aquest cas et ja dic que la FIBA sí que s'ha mostrat en aquests últims mesos receptiva i d'alguna manera moldejable a nivell de poder moure una miqueta el calendari, però Eurolliga ha sigut inflexible aquí, no? I va posar una jornada del divendres i no l'ha volgut canviar per res, no? I des del meu punt de vista era fàcil, perquè es podien jugar tots aquests partits en dimarts o dimecres i que pogués coexistir tothom.
Al febrer tenim la segona finestra FIBA. Imagino que en tornarem a parlar perquè es repetirà la mateixa pel·lícula, no? Imagino, Rafa.
Bé, si no canvia res, sí. Si no canvia res, tornarem a repetir el mateix i, bueno, tornarem a parlar-ne una altra vegada tot això. Per un altre cantó, m'he dit una cosa abans, que També és veritat que jo crec que les seleccions han d'anar als millors jugadors de cada país, no? I el fet de tota la vida, que durant molts anys han hagut finestres, però sí que és veritat que la presència dels jugadors europeus a la NBA doncs era molt més reduïda que no és ara, no?
Uh-huh.
Jo crec que hem d'agafar referència sempre de coses del passat, però també adaptades en els moments actuals. I llavors, doncs, quan abans havien finestres, jo recordo dels últims anys, el Pau Gasol ja no va poder jugar perquè estava a la NBA, però quan dic Pau Gasol, dic jugadors francesos, jugadors europeus en general, i sí, hi ha molt menys que ara, no? Llavors, jo crec que també la FIBA aquí hauria de fer-se una miqueta i buscar, doncs, no sé, algun tipus de moment en el calendari de tot l'any per poder facilitar que tots aquests jugadors europeus que són de màxim nivell poguessin estar amb les seves seleccions, però ja no només per ells mateixos, sinó per l'interès general dels aficionats, no? Volem, també hem de veure, no? A veure què passarà amb aquests partits, quin interès despertarà entre l'aficionat el fet que no estiguin els millors jugadors de les seleccions, tot i que els jugadors que aniran de tots els països, doncs, tenen amb la màxima il·lusió i se'ls ha de respectar al 100%, no? Però jo crec que, en general, amb l'actuació de l'Eurolliga i de la FIBA, jo crec que estem fent un favor molt dolent al bàsquet. Els aficionats, que al final es fan un lío de quins partits són, qui juga, qui no juga, i hi haurà un partit el mateix dia de seleccions i, no sé, per la tele es podran veure partits de seleccions i partits d'Eurolliga. Vull dir, la gent al final no entén res i jo crec que tot això, doncs, com moltes vegades està passant al bàsquet en general, són impactes negatius que l'únic que fan és distorsionar i confondre l'aficionat. Mm.
I amb això ara acabo, Rafa. Parles d'aquests jugadors que van amb la selecció espanyola en aquest cas, dels quals, doncs, òbviament tots faran el que puguin i més per classificar la selecció pel proper Mundial, però quan arribi la cita de debò, si es classifiquen pel Mundial, en aquella gran cita, molts d'aquests jugadors imagino que tenen clar que no hi aniran.
Bueno, no sé, bueno, això ja són més criteris esportius. Jo estic segur, i ara centrant-nos en la selecció espanyola, tots els jugadors que van són jugadors de gran nivell, són jugadors molt importants aquí a la lliga, a la nostra lliga, i lògicament doncs, aniran amb tota la il·lusió i bé, i d'alguna manera, doncs clar, ja saben de la situació que s'està patint i saben el per què i saben el per què no, i lògicament doncs, bueno, no sé, doncs al febrer doncs n'hi ha els mateixos uns altres i al juny doncs uns altres i ja es veurà, no? Però està clar que tothom allí, doncs ja som tots prou grans per saber el que està passant.
Doncs és la primera finestra FIBA, que ja la tenim a sobre a l'inici d'aquesta setmana, i veurem què passa en les properes, el febrer i també el mes del proper mes de juny. Rafa Jofresa, secretària general de la ABEP, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia. Una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Doncs des d'avui, els 16 jugadors internacionals espanyols, com aquests per Sergio Escariolo, amb els catalans Oriol Paulí, Xavi Rabasseda, Albert Oliver de l'Herbalife Gran Canària, Nacho Llobet de l'Obradoiro i Sergi Vidal estan de la penya, estan concentrats a Guadalajara per preparar els dos primers enfrontaments de la primera finestra FIBA de la fase de classificació per la Copa del Món 2019. Entre els convocats també trobem a Jaime Fernández, base del Morabanc Andorra, i el basc Xavi López Aróstegui, jove jugador del Divina Joventut.
Intentar aprender de los jugadores, del staff, que es, todo el mundo sabe que la selección española es de las mejores del mundo, y nada, intentar aprender lo máximo, seguir con ambición, pero siendo todo oídos para intentar absorber todo lo posible.
Doncs en aquesta primera finestra FIBA està clar que la no presència dels habituals, dels jugadors NBA, dels jugadors Euroliga, ha obert la porta a la selecció a altres jugadors que participaran en aquests dos primers partits amb Espanya contra Montenegro el divendres, aquest divendres 24 a Podgorica, a les 8 de la tarda, i contra Eslovènia el diumenge 26 a Burgos a 2:15 de la tarda. Espanya està enquadrada en el grup A amb aquestes dues seleccions, més també la de Bielorússia. Aquesta primera fase es completarà amb finestres, com dèiem abans, el mes de febrer i també el juny de 2018. Els tres primers classificats de cada grup al final de la lligueta de 6 jornades, anada i tornada, es classificaran per la segona fase. Per cert, de la penya també han marxat amb les seves seleccions Gielo amb Polònia, Gudul amb Congo, Dimitrijevic amb Macedònia, Virgander amb Suècia i, com dèiem, López Aróstegui i Vidal amb Espanya, i en el Morabanc Andorra han marxat el Vici amb França, Jaime Fernández amb Espanya, Jaka Blasic amb Eslovènia i Zemed Karnowski amb Polònia. Un Morabanc Andorra que diumenge, aprofitant que no hi ha jornada de Lliga, disputarà contra el Barcelona la final de la Lliga Catalana al Poliesportiu de Reus. Més coses, anem amb la novena jornada de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Una novena jornada de la Lliga Endesa que ens ha deixat un ple de victòries catalanes, la del Barça, la de la Penya, també la del Morabanc Andorra. Els blaugranes derrotaven ahir el València per un ajustat 79-74. Després del partit, Cito Alonso lamentava no haver pogut trencar abans el partit. Destacava els 19 punts de Serafín o els 16 de Rakim Sanders. També destacava el partit de Tomàs Hurtel amb 12 punts, 5 rebots, 5 assistències. I també reconeixia davant dels mitjans que aquest inici de temporada ple de partits dificulten que l'equip pugui créixer tan ràpid com ell desitjaria.
Me sorprende a veces diferentes tipos de aprendizaje que estamos llevando que quizás no son tan rápidos por el no parar de la competición, y entonces esto quizás debemos insistir en ello para que podamos acelerar en el periodo de aprendizaje a nivel individual y a nivel grupal sin entrenar tanto, porque esto es la situación que existe y tenemos que adaptarnos a ella, no al revés. No tenemos que estar pensando que no podemos hacerlo. Podemos hacerlo, pero podemos hacerlo con un vídeo, podemos hacerlo con entrenamiento andando, podemos hacerlo con diferentes situaciones, sobre todo aprendiendo con el boca a boca de todos nosotros, para poder ir conociendo individualmente al grupo, los compañeros, y conociendo el nivel de exigencia que tenemos que tener a nivel defensivo y ofensivo en momentos determinados de partido. Sin esas pautas, pues vamos a tener que sufrir diferentes momentos de irregularidad, que para mí en estos dos partidos han sido menos contra un rival de buena entidad.
I el proper partit del Barça-Lassa, corresponent a la novena jornada de l'Euroliga, serà aquest dijous, a les 9 de la nit al Palau contra el Maccabi, un partit que cau en 23 de novembre, data més que especial per Juan Carlos Navarro. Dijous farà 20 anys del seu debut com a blaugrana. En parlarem al llarg de la setmana aquí al Bàsquet al Dia. I seguint amb la novena jornada de la Lliga Endesa, destacar la victòria del Divina Joventut, tercera de la temporada i tercera consecutiva a l'Olímpic de Badalona, després de derrotar ahir 76-67 al Guipúscoa. Final ajustat, malgrat el 25-8 de sortida. Això deia en sala de premsa el tècnic Diego Campo.
Es muy importante estos partidos porque es un rival, desde mi punto de vista, muy difícil. Y más jugando en la situación anímica que era esta semana, y ellos después de ganar Unicaja. Y la verdad, quiero darle la enhorabuena al equipo, sobre todo por el espíritu que han mostrado los 40 minutos y la valentía con la que han afrontado el último cuarto.
Doncs victòria important que ajuda a respirar més tranquil·litat al Divina Joventut i una penya que, per cert, avui és notícia perquè s'ha assegurat la continuïtat de tres dels grans actius del planter. Joel Parra fins 2023 i Pep Busquets i Pol Molins renoven fins 2021. I pel que fa al Morabanc Andorra, l'equip del Principat sumava ahir la quarta victòria, quarta consecutiva a casa, després de superar 66-60 l'Unicaja de Màlaga. Escoltem a Joan Peñarroya, Guille Colom, Oliver Estevich i Jaime Fernández.
Un partit que hem anat controlant sempre en el marcador, però amb distàncies curtes, gràcies a la nostra excel·lent demostració de compromís i de gana i de defensa.
Nosaltres sabem que si defensem i l'equip rival no està còmode, pues podem guanyar els partits encara que no estiguem acertats, no? I avui és un altre exemple.
Y sabemos si ganamos rebotes, va más fácil para ganar partido. Empezamos partido con una gran energía, con mucha dureza, y después es más fácil jugar.
Ganar a un equipo como Málaga, que es especialista en defensa, bueno, pues es complicado, ¿no? Entonces hay que valorar esta victoria y estar contentos.
I el proper partit del Morabanc Andorra, com dèiem abans, diumenge, aquest diumenge a 1:15, contra el Barcelona en la final de la Lliga Catalana ACB. I fem un repàs ràpid a marcadors i classificació de la competició domèstica. Herbalife 99, Estudiantes 95, Barcelona 79, València 74, Burgos 76, Baskonia 100, Obradoiro 75, Iberostar Tenerife 64, Montequit Fuenlabrada 88, Saragossa 82, Múrcia 82, Bilbao 71, Divina Joventut 76, Guipúscoa 67, Morabanc Andorra 66, Unicaja 60 i el Betis 63, Real Madrid 98. La classificació: Real Madrid amb 8 victòries, amb 7, Barcelona, València, Obradoiro, Montequit, Fuenlabrada, 6 victòries, Herbalife Gran Canaria, 5, Baskonia, amb 4, Unicaja, Morabanc Andorra, Tecniconta Saragossa, Múrcia, Tenerife, 3 victòries, Guipúscoa, Estudiantes, Joventut i Bilbao, en descens, 1 victòria, Burgos, i amb 0 victòries, 9 derrotes, tanca la classificació al Betis. Una pausa i escoltem l'opinió d'Albert Illa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I a tot això, pel que fa a les competicions FEP, a l'Aleport, novena jornada, derrota de l'ICL Manresa a la pista del líder Berogán per 98-81, derrota del Barça B a la pista de l'Osca per 77-73 i victòries del Força Lleida 75-84 a casa de l'Ourense i victòria del Prat 59-65 a la pista del Valladolid. El Prat, segon classificat amb 8 victòries, està només una del invicte Breogán. A l'Ale Plata, victòria de l'Hospitalet, derrota del Martorell. A la Lliga Femenina, la Lliga Dia, vuitena jornada, derrota del Cadí la Seu a la pista del Benvibre per 85-79 i victòries de l'Uni Girona, 7-4-5-2, davant del Campus Promete i del Sant Adrià, invicte fora de casa, que guanyava ahir 69-75 a la pista del Manfilter. L'equip de Fabián Téllez, amb 5 victòries, 4 fora, i sens dubte l'equip revelació de la temporada. I a la Lliga Femenina 2, victòria del Barça CBS i Lima Horta Barcelona, i derrota del Segle XXI i del Joventut Les Corts. A la Lliga EVA, el Masnou, líder del grup CA, i el Vic, el Pardinyes i el Mollet comparteixen lideratge en el grup CB. Entrenador i exjugador ACB, Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, pregunto primer per la nova jornada de la Lliga Endesa. Positiva, triple victòria, Barça, Penya i Andorra.
Sí, sí, una jornada profitosa. El Barça repetint victòria amb el València, que no és fàcil, i a més el partit va ser disputat, en fases de bon joc i patint al final, una mica van decidir qui va cometre menys errades, van estar bé, però va haver un moment que es perdien moltes pilotes i qui va saber treure un profit i no, no perdre una mica el fil del partit, va ser el que s'ha d'endur. La penya molt meritori, a més amb un rival que ara mateix és directe, uh-huh. I l'Andorra pues, assolint cada cop més confiança, sobretot a casa, amb 4 victòries ja, i amb un rival molt complicat com Unicaja, que tot i que està irregular i que no acaba d'arrencar com a equip potent de la competició, és un molt bon equip.
Un Barça que ens està regalant grans moments en aquest inici de temporada, però també grans decepcions, no? És el que sempre ha dit Xito Alonso, que falta aquesta regularitat, no?, en aquest tram inicial.
Sí, el partit de Madrid va ser un partit molt igualat en què el Barça se va emportar i bueno, és el típic partit històric, èpic, clàssic, que a tot el seguidor culer li agrada que jugui bé, que es guanyi, i després van encadenar un festival a Alemanya fins que es van fondre els ploms i van desaprofitar un avantatge una mica insòlita, no?
Sí, de 26 punts.
Cert... Sí, sí, exacte, 26 o 28 punts, 28 punts, no? Després d'un primer quart increïble. Aleshores, hi havia els dubtes de quin Barça es trobaria de enfrontament contra València, però realment ha estat molt, molt sòlid.
Doncs dijous rebran el Maccabi, al Palau, una nova jornada de l'Eurolliga. Tu confies, Albert, en aquest Barça? Creus que Xito Alonso podrà tornar a fer d'aquest Barça un equip guanyador?
Bé, jo crec que el Barça és un molt bon equip, però també crec que cada cop hi ha més bons equips i que... Mm. En quant a nombre, no existirà un equip dominador en quant a que estarà 5 temporades dominant un sol equip. I ara mateix el Barça no té aquest perfil. Pot ser que si tot va de cara sigui supercompetitiu i acabi sent el número 1 de la Lliga, però també pot ser que no, perquè tothom està... Maccabi, per exemple, torna a ser un clàssic potent. El Madrid és potent. Baskonia ha agafat el fil. Compte amb Baskonia, que últimament està fent autèntiques necessitats de...
Sí, des que va arribar Pedro Martínez.
Correcte. Estan ressorgint i estan agafant aquell to que fa que es veu que els jugadors gaudeixen a la pista, que estan en confiança, que tothom apareix, que tothom enxufa. Em sembla que van fer 10 de 15 triples a mitja part a l'Eurolliga i aquesta setmana també portaven 9 de 12 als dos primers quarts. És a dir, que tothom està enxufant de fora, tenen molta qualitat. Aleshores, el Barça no depèn només d'ell, sinó que depèn també del potencial dels rivals. En quant a joc, són regulars, però no hi falta direcció de joc en el sentit de que hi ha bons jugadors, el Tele té molta classe, però no, encara no és el director de joc clàssic d'un equip, com pot ser Spanulis, que porta molts anys, com el Sacha de Madrid, o Sergi Llull, o Luka Doncic, que ja, per molt jove que sigui, ja té la batuta de l'equip. Llavors, hi ha molts condicionants, ja ho veurem. De moment sembla que com a mínim, no és un equip que va a la deriva, i han sabut refer-se de trompades importants com la de Alemanya.
Sí, sí. I acabo preguntant per la Lliga femenina. Nova derrota del Cadí Laseu, nova victòria de l'Uni Girona, però el més sorprenent, aquestes 5 victòries, 4 fora, invicta fora de casa el Sant Adrià, no?
Sí, sorprenent, però a més estan fent... Bueno, no és que estiguin fent bé perquè perdin de molt amb perfumeries a casa i estiguin guanyant els altres, sinó perquè per molt bé que ho facin perfumeries no és la teva lliga i, en canvi, guanyar camp del Manfield com aquesta setmana és un rival directíssim. Estan empatats de victòries i guanyar camp de Manfield és capaç després de tornar a guanyar res aquí a casa, però es donarà molta solvència i molta confiança. Penso que estan fent una competició espectacular amb jugadores que, precisament, aquesta setmana Marta Claret i Andrea Vila van tornar a destacar moltíssim, jugadores que havien tingut nosaltres a Mataró i que personalment hem entrenat. I molta il·lusió de que estiguin fent-ho bé, perquè això vol dir que amb treball, amb confiança i des de baix pots treure el cap i ser una bona jugadora i un bon equip en aquesta competició.
Doncs està clar que és una de les grans notícies d'aquest primer tram de temporada de la Lliga Dia, la Lliga Femenina, el que està fent el femení Sant Adrià. Ho deixem aquí, Albert, una abraçada i fins dilluns vinent.
Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
I abans d'acabar els clubs ACB, han condecorat a Francisco Roca amb la insígnia d'or i brillants. En agraïment als seus 3 anys i mig al capdavant de l'associació, anem en Radovic, 29 de progressió, jugador de l'Obradoiro, MVP de la jornada. Beiran del Tenerife, als 15 de Tormé, pot estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. I Devin Thomas, un 4-5 nord-americà, nou jugador del Bilbao. A la NBA, victòria dels Warriors, 111-118 contra els Nets, amb 39 punts de Stephen Curry. I els que segueixen on fire són els Celtics, amb 15 victòries consecutives. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carreter, al control, Xavi Pagant a la producció, i com sempre a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa,